Això se'n diu eclecticisme, Mayol. Venim de Rosalia, hem posat música sacra i ara anem a Libertad sin ira, de Jarcha, que l'any 77 encapçalava les llistes d'èxits d'Espanya. Aquell any es van convocar les primeres eleccions democràtiques i es va aprovar un decret que suprimia la censura. En aquest context va aparèixer la revista El Jueves. 42 anys després s'ha convertit en la revista d'humor gràfica més longeva a Espanya i en un bon testimoni de la història política i social recent. Una bona mostra és el llibre que tinc aquí a les mans. El Jueves Crónica Sentimental d'Espanya, que recull de mig miler de portades i vinyetes publicades entre el 1977 i el 2018 per 100 autors. L'home que ha fet aquesta tasca ingent de recopilació és l'escriptor i estudiós del còmic Jordi Riera. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Hi ha molt a parlar, perquè són molts anys i són 500 portades i, per tant, vas fullejant el llibre i no pararies i te'n recordes de quan això, quan la Marta Chavarri, quan el Pedro J. Ramírez amb aquell vídeo, quan el Reis, quan en fi, es va segrestar la revista El Jueves, Charlie Hebdo, és a dir, que hi ha molts moments en la història d'aquests anys que són capdals a la revista del Jueves. Amb quin et quedaries tu? És a dir, tu quin record et porta, quina portada t'agrada més?
Sí, són portades i són vinyetes sueltes o són historietes. A mi una de les que em va fer més gràcia, suposo perquè era adolescent, no?, que l'any 78 una gent estava al costat de la Model prenent allà uns vermuts i de cop i volta va sortint allà 45 presos per les clavegueres, no?, per les tapes de les clavegueres. Això, evidentment, El Jueves em va fer ressò i va fer una historieta. I feia molts anys que no me'n recordava i un dia, mirant l'arxiu, vaig dir, hòstia, tant, mare de Déu, senyor, té de ser maco, no?, que surtin aquí tot de 45 senyors que ja no anaven amb traje de ratlles, però quasi.
Tu deus ser de les poques persones que coneix realment millor El Jueves. Ets el juabòleg de Catalunya o d'Espanya o del món, no? És a dir, t'has capbussat en tot el que hi ha, en tot el material que és ingent.
42 anys d'una revista setmanal, 2.100 números, hi ha molta vinyeta. Clar, que penseu que a cada revista deu col·laborar prop de 50 autors. Jo penso que un dels grans autors del Jueves, que potser un dia se li tindrà que fer un homenatge, és en Quim, que hi és, no és del número 1 del Jueves, és del número menys 2. O sigui, els dos primers números de prova, el dibuixant, el que fa Martínez del Fatxa, ja hi era El Jueves, i actualment segueix publicant. Jo penso que ell sí que és el que mereixeria un homenatge.
Llegiu El Jueves? Sou lectors del Jueves?
Jo ara fa temps que no, però abans n'havia estat assidu.
I en Patrícia?
A mi el que m'arriba per xarxes socials ara actualment és que al final no hem perdut aquesta...
Sí. L'has d'anar a comprar al quiosc.
Sí.
Clar, és El Jueves, la revista que sale los miércoles, no? El Jueves geogràfic, playas llenes de mierda, ens estan ensenyant aquesta portada.
Amb una imatge de José María Aznar.
Amb unes abdominals, sí.
Sí, sí, amb cara de molt vell i amb uns abdominals sí. Al·lucinants. Per tu, quin és el secret del Jueves, Jordi? Quin és el secret? És a dir, perquè una revista... durant tants anys continua al peu del canó, al peu del quiosc, i que, bé, les tirades aquelles de 100.000 exemplars potser ja no hi són, potser no, segur que ja no hi són, però que sí que encara hi ha adeptes, encara, i que per molts anys, gent que la compra. Què és el que té El Jueves que enganxa?
Jo penso que és aquesta mirada incisiva, càustica, que té El Jueves, que enganxa molta gent, no? També durant dècades, sobretot al principi de la transició, hi havia temes que encara eren intocables, com per exemple la monarquia. La monarquia, fa 4 dies que se'n parla una mica del que està passant realment, però durant molt temps el periodisme es dedicava a fer-ho amb cotofluix, no? El Jueves va començar a seguir la pràctica de dir el que realment pensava, no? Hi ha altres temes que normalment els diaris no sortien, que sí, la veritable història del Titanic, que fa la pel·lícula Titanic, que va ser molt famosa, i el Leonardo DiCaprio en aquell... resulta que no s'enfonsava amb el Titanic, sinó que s'anava amb un pedal de rodes d'aquests de platja, no? Amb un patinet, no? És una altra manera de veure la vida.
Repassem les portades. El llibre comença amb la primera portada de la revista, que va sortir el 27 de maig del 77. El titular era Elecciones, España va de culo. I apareix un personatge despullat d'esquena en una galta del cul i té escrit izquierda i a l'altra derecha. És aquesta, és aquesta. Aquesta és la primera portada. I diríem que l'ànima de la revista continua sent la mateixa. És a dir, si et tapen el Jueves i dius, això on ha sortit publicat? Jo crec que amb la majoria de gent, sense haver llegit res de l'any 77, diríem, això és Jueves.
Clar, una de les feines de les revistes de sàtira a tot el món, les que realment són mínimament lliures, és enfotre-se'n del poder, no? Enfotre-se'n de qui mana, sigui de l'Església, sigui la política, sigui la monarquia, és la seva feina. Tant és que siguin de dretes com d'esquerres. Evidentment, el Jueves, per ideologia, potser està més proper a les visions més entre esquerres i anarquitzants que no pas a les de dreta i més o menys a l'extrema de dreta, no? Però la seva feina sempre ha sigut això, enfotre-se una mica del mort i el qui el vetlla. I aquesta portada és curiós perquè aquesta senyora representa Espanya. És una mostra d'humor simbòlic, que actualment no se'n fa molt poc, d'humor simbòlic.
Sí, aquesta és la pregunta de les preguntes, és dir, l'any 77, l'any 82, l'any 85, l'any 94, era més fàcil publicar el Jueves que publicar ara? La correcció política, el moment polític, social, fa que ara els dibuixants del Jueves ho tinguin una mica més pelut a l'hora d'exposar el seu humor?
Un dels problemes que hi ha amb la premsa satírica és que la premsa satírica va dirigida a qui la compra. I aquí la compra ja sap el que compra, ja sap el que busca. Busca una visió determinada i una manera d'enfocar les coses. És com compres un diari, ja saps si és més aviat de dretes, d'esquerres, més independentista, menys independentista. Amb la part periòdica del Jueves passa el mateix. L'únic és que avui a dia amb les xarxes socials no costa gens de treure una imatge, treure-la fora del context de la revista, posar-la en un lloc i que la gent s'empipi. I això entra després dintre el políticament correcte, no? Que, evidentment, és un missatge que no va dirigir aquesta persona perquè no ha comprat la revista. Però se sent ofesa per allò i comencen els follons i els percals, no?
Fa menys d'un mes, l'Audiència de Barcelona ha arxivat la causa contra el Jueves per una sàtira sobre la Policia Nacional durant l'octubre del 2017. La revista va publicar aquest titular. La continua presència de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña. La sentència, l'Audiència entén que és una caricatura que no conté cap missatge d'odi ni incita a la violència. Puf, no? Jo crec que quan va sortir aquesta sentència, vull dir que de la gent que treballa al Jueves, jo crec que van dir, bueno, bé, doncs continuem, no? Però fa por.
Sí, aviam, la notícia aquesta agafava un comentari d'un regidor de Barcelona, vull dir que no era un invent total, i evidentment era ficció. Jo penso que, clar, la revista El Jueves, com molts dels humoristes, estan una mica... saben que no els hi fumaran a la presó durant X anys o una multa als espaterrans, però sí que el que busquen és espantar el personal, no? I que no es posin amb el poder, que el poder ja sabem que en aquests 40 anys és l'únic que ha canviat menys, diguem, de mans, no? El poder econòmic, aquest entelequi entre justícia, militars, economia, política, sembla que més o menys segueix igual o semblant, no?
El número més venut de la història del Jueves és l'extra pel casament de Felip VI amb Letizia Ortiz, publicat el 24 de maig del 2004. La revista va regalar una samarreta amb un text que deia «Yo tampoco fui invitado a la boda real, aunque la pagué de mi bolsillo». Esclar, això va ser com a Coca-Cola. Això va sortir, diguem-ne, dels quioscos disparat, no? És difícil tornar a clavar-la tant? O s'espera un acte social, polític, molt determinat, que tothom en parla d'ell per fer aquella portada i que realment dones la diana, diguem-ne?
Sí, segurament que el mercat està més segmentat avui en dia i que les notícies es van més per diferents indrets, no? Aquí hi ha una anècdota, per exemple, que en José Luis Martín, que era el director del Jueves en aquella època, o un dels fundadors, diguem, no? Que estava de viatge i quan va tornar amb l'avió de Sevilla, que havia anat a fer un bolo i va veure que dins l'avió hi havia 4 o 5 samarretes posades de «Yo tampoco fui a la boda de l'Alteza Real», va pensar que era un èxit. Realment va ser quasi 200.000 samarretes, que són moltes samarretes, eh?
Moltíssimes samarretes, és una brutalitat. El llibre també, recordem que, o recordes més ben dit, que el juliol del 2007 la revista va ser segrestada per una portada en què es veia el príncep Felip en un acte sexual explícit amb la princesa Letícia. I el titular deia «¿Dónde vas a estar mejor que con nosotros? Os queremos», no? Clar, no sé si aquestes portades encara es poden fer a dia d'avui. Encara hi ha aquesta certa transgressió i valentia per fer-les.
Valentia per part del Jueves jo penso que sí que hi és. De fet, només es retrata una cosa que normalment es fa a l'hora de fabricar nous reis. Em sembla que és un acte bastant natural, no? En aquell moment també se n'enfumien una mica del xec, aquest regal per la fabricació de nous bebès, i es va aprofitar la benentesa per fer això. Jo penso que també el poder s'hi mira molt abans de posar-se en una querella d'aquest tipus, perquè realment aquesta portada s'ha fet molt més famosa i molt més important des de que la van posar en judici que no pas al revés, no? És una de les poques avantatges que juguen els humanistes, no? Que sempre pot sortir el cop a l'inversa.
Hi ha una notícia que també ens ha sorprès darrerament, no té a veure amb el Jueves, però sí, d'alguna forma, és que el New York Times anuncia que deixarà de publicar vinyetes d'humor gràfic en la seva edició internacional a partir de l'1 de juliol, després de la publicació d'una polèmica caricatura, polèmica, en fi, d'aquella manera, de Benjamin Netanyahu amb Donald Trump. Donald Trump porta com un gos amb la cara de Netanyahu, no? Que passi això no és un símptoma absolutament preocupant que la caricatura es pugui publicar en mitjans convencionals i que la gent pugui tenir a mà aquesta caricatura sense que passi res i es trenqui cap plat?
Un dels problemes que hi ha avui en dia és que els mitjans de comunicació, de premsa, potser no guanyen els diners que havien guanyat abans, i molts són propietaris de grans grups econòmics. Els grans grups econòmics tenen por, sempre tenen por del poder real polític, no? I prefereixen posar la cua entre cames i amagar-se que no pas dir les seves veritats, cosa que fa uns anys potser era més probable perquè no eren empreses periodístiques, no eren empreses propietàries de bancs o aquestes històries, no? Jo penso que és perillós això, no? Perquè és una marxa enrere que el pas següent serà a les pàgines d'opinió no poder dir el que et sembla que tens de dir. És el mateix, no? Una vinyeta humorística és un punt de vista una opinió d'un periodista, però en aquest cas gràfic, no? Fa una crònica, dona la seva opinió, per tant tenia que ser respectable.
Malgrat tot, no són les notícies dolentes les que imperen, també n'hi ha de bones. Una d'aquesta setmana mateix, aquest any, fa 40 anys de la revista El Víbora, que va néixer com una revista underground, marginal, i ara el Museu Nacional d'Art de Catalunya li dedica una exposició, no? El Víbora, còmics contracultural. Per tant, hosti, El Víbora ha entrat a l'alta cultura, no? I això també, dius, bé, no deixa de ser... no deixa de ser interessant i important, i aquest reconeixement per part de l'art, entre cometes, l'art en majúscules, cap a una revista supergamberra que va néixer això amb una forma de fer absolutament contracultural i que no anava dirigida a la població.
Sí.
A grans trets, la població convencional, em refereixo.
No, anava una minoria heavy, sí, sí. Una mica heavy. El Víbora és una revista de còmic que durant molts anys, moltes dècades, va arribar a un segment important de la població, no? Com revista de còmic és una revista de narrativa, és narració, és ficció. I com a bona ficció pertany a la cultura. El còmic no deixa de ser una manera de narrar com pot ser la literatura o com pot ser una pel·lícula de cinema, no? Jo penso que posar-ho tot al mateix nivell és igualar-ho, no? Després ja resaltarà qui tingui més qualitat, qui aporti més coses, però això tant pot ser amb una manera de fer o amb una altra, no?
Jordi, moltíssimes gràcies per venir aquí i fer-nos aquests 5 cèntims. És un llibre molt bonic, és un llibre sòlid, de tapa dura, amb bon paper, i que recull aquests 42 anys del Jueves, llarga vida al Jueves.